Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 26 de novembre del 2023. Un any més, el MOST, el Festival Internacional de Cinema del Vi, torna al Priorat. És important que un festival com el MOST se celebri a la comarca. És una manera de posar de relleu que el Priorat també pot ser un referent cultural de primer ordre. Ho veiem amb el MOST, el Festival Terrer i tants altres esdeveniments culturals que tenen lloc als nostres pobles. Que aquests festivals tinguin lloc a la comarca és un actiu que no podem deixar escapar. És una manera de posicionar-nos com a escenari del món cultural fora dels grans centres urbans i és per això que, els que som d'aquí, hem d'intentar cuidar-los i també participar-hi. Sense anar més lluny, el MOST ens apropa a realitats vitivinícoles d'arreu del món i ens permet conèixer-les, comparar-les i veure com viuen en les diverses zones productores de vi. És per això que des d'aquí us animem a participar a les diverses sessions del MOST que encara s'han de celebrar. Avui a Falset, on podreu viatjar fins a Itàlia, o demà a Bellmunt, on coneixereu la realitat dels viticultors d'Ucraïna que segueixen treballant la terra malgrat la guerra. A Porrera podreu fer un viatge a través de les dones que encapçalen l'avantguàrdia de la biodinàmica aplicada a la vinya. En l'informatiu d'avui parlarem del MOST amb el seu director, el Xavi Fornos, però abans us explicarem que aquesta setmana s'ha posat en funcionament la nova parada d'autobusos de Falset, després de diversos mesos en obres, i que també s'ha presentat la finca experimental de viticultura sostenible Mas Roger de Cabassers. Així mateix, repassarem tots els guardonats en els Premis Cambra 2023, que entrega la Cambra de Comerç de Reus, i amb el regidor de Comerç de Falset, Magí Batllevell, parlarem de la Fira de Sant Andreu, que té lloc aquest cap de setmana. En els esports repassarem tota l'actualitat dels equips de futbol i futbol sala prioratins i acabarem, com sempre, amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! La consellera de Territori de la Generalitat, Esther Capella, va inaugurar el passat dimarts la nova parada d'autobusos de Falset, que s'ubica al carrer Miquel Barceló. Capella va estar acompanyada de l'alcalde del municipi, Carlos Brull, que en declaracions a Ràdio Falset destacava la necessitat d'aquesta infraestructura per al poble i per la comarca.
Penso que és una obra interessantíssima, una obra que millora el dret que tenim la gent del Priorat i la gent de Falset amb el tema de la mobilitat i també la comoditat. És una obra que s'ha fet, doncs, s'ha intentat fer amb tot el carinyo, s'ha intentat guardar al màxim l'entorn i ha quedat força bé. Ha quedat com tots volíem que quedés, ampla i adequada per a poder, doncs, això, rebre la gent que ha d'agafar el bus i que han d'agafar les línies.
La nova parada d'autobusos ha suposat una inversió de 680.000 euros que ha finançat la Generalitat. Les obres ja estan pràcticament acabades i només falta plantar-hi els arbres, que es farà en el moment més adequat per les plantes. L'alcalde justificava la demora de les obres, que s'han allargat més del previst.
Hem de tindre en compte que han durat aquests 100 mesos perquè durant l'obra s'han fet algun tipus de modificació o s'ha fet algun tipus de millora. Com quin? Doncs, bueno, tota la substitució del fibrociment que anava per la cera i després hi han hagut altres millores, les faroles, també ha sigut un tema que, doncs, entre quines hi anaven al principi i les que hi han anat ara i alguna altra modificació.
Aprofitant la visita de la consellera, l'alcalde li va reclamar algunes infraestructures que considera claus per Falset, com per exemple la construcció d'un heliport.
Parlar, doncs, per exemple, de l'heliport, de la necessitat de poder tindre aquest heliport a Falset per poder cobrir, doncs, aquestes emergències tant de Mossos com del 112, com de poden ser dels bombers, i que pogués, doncs, deixar d'aterrar al camp de futbol amb el risc que això té, tant a nivell dels mateixos pilots com de la gent que està, doncs, al camp, que pot estar al camp, o, bueno, la infraestructura del camp, doncs, no és un heliport i, per tant, això també se'n ressenteix.
Així mateix, Brull també va demanar a Capella la construcció d'una rotonda a la sortida del municipi que va cap a Gratallops, va preguntar sobre l'estat del projecte del vial per a vianants i bicicletes que ha d'unir Falset i Marçà i va animar el govern a pressionar per la millora de la R15. El Centre Tecnològic del Vi, el Vitec, l'Ajuntament de Cabassers i el Parc Natural de la Serra de Montsant han presentat la finca experimental de viticultura sostenible Mas Roger de Cabassers. Es tracta d'un projecte únic al país que demostra i posa en valor pràctiques de maneig del conreu viticolà sostenible d'alta qualitat i que, a més, se situa en un entorn especial d'especial riquesa natural i cultural com és la finca que presideix un històric edifici patrimonial als peus de la Serra de Montsant. Ho explica el director general de Vitec, Sergi de l'Amo.
És una finca experimental, és a dir, és una finca on farem diferents proves des de Vitec sobre com ha de ser la viticultura perquè s'adapti al canvi climàtic i perquè sigui sostenible. És una finca experimental que està situada dins el Parc Natural del Montsant, al municipi de Cabassers, amb un entorn històric com és la Mar Roger, i hem aconseguit habilitar en aquest darrer any unes 5 hectàrees per fer diferents assajos.
Aquesta iniciativa, compromesa amb els objectius de desenvolupament sostenible, està al servei del sector vitivinícola i pretén ser un referent internacional en el camp de l'agroecologia i la viticultura regenerativa adaptada al clima semiàrid.
Volem que el seu maneig es faci amb el que es diu criteris agroecològics i viticultura regenerativa. Això què vol dir? Que intentarem no passar maquinàries i intentar no passar tractors per evitar compactació dels sòls, fer totes les pràctiques possibles per regenerar l'activitat dels sòls, tant la microbiològica com la nutricional. És a dir, al final el que es tracta és de tornar cap a una viticultura que sigui menys intensiva en ús de maquinària, que a priori no són molt intensius, però per entendre's en altres zones sí. Hi ha algunes pràctiques que estan desenvolupant ara que no està clar que funcionin en climes tan secs com els nostres, com la viticultura regenerativa. Hem de mirar què funciona i què no, hem de mirar si té sentit deixar coberta vegetal, hem de mirar si fem totes aquestes pràctiques realment com millorem els sòls, com evitem erosions, com millorem la vida dels sòls, aquesta vida dels sòls si realment ens ajuda a que la planta estigui més equilibrada i més protegida contra plagues per evitar haver de tirar-hi tants fitosanitaris. Doncs tot això d'aquí, unit en els assajos que us estava comentant anteriorment, fa que sigui una finca singular, és a dir, no coneixem cap altra finca experimental que s'hagi creat des de zero amb aquests criteris de sostenibilitat.
Actualment, la finca experimental compta amb 5 hectàrees de vinya distribuïda en 5 parcel·les situades a diferents orientacions i altituds, que van des dels 350 fins als 670 metres. En elles s'hi han plantat 13.000 ceps d'una vintena de varietats diferents. El 2024 es preveu sumar 4 noves parcel·les fins a arribar a una superfície total de 10 hectàrees. Entre els projectes que s'estan treballant a Mas Roger es volen validar pràctiques agroecològiques de viticultura regenerativa adaptades a un clima semiàrid que permeti desenvolupar una viticultura d'alta qualitat amb la màxima cura per l'ecosistema natural a través de l'aplicació de tècniques de gestió de la vinya basades en el foment de la biodiversitat funcional i la regeneració dels sòls. A més, es pretenen aplicar les estratègies vitivinícoles més apropiades per mitigar els efectes del canvi climàtic actual i adaptar la vinya a la nova realitat climàtica del Priorat.
Pel canvi climàtic sabem, i pel calentament global, sabem que allò que feien els nostres pares, els nostres avis, que era plantar orientat al sud perquè tingués la màxima insolació possible, ja no és segurament la millor idea, perquè hi ha excés de calor i excés d'insolació. A tothom es diu que s'han plantant o es diu que s'han plantant direcció oest o direcció nord, però no hi ha massa assajos fets. També es diu que la vinya haurà de deixar les parts baixes i anar cap a dalt, segurament és així per tema temperatures, però tampoc hi havia massa experimentació feta. Llavors, aquí nosaltres, plantant exactament les mateixes varietats, a més tenen la capacitat, després de fer els vins, de microvinificar-los a Vitec, doncs tindrem un control absolut de que tot sigui homogeni i que els resultats que tinguem, ens puguin dir quina diferència exactament quan estem modificant aquesta orientació o quan estem modificant l'alçada. L'objectiu de tot això i de tots els assajos al final és poder explicar allò que funciona i allò que no funciona als pagesos, als viticultors i als cellers.
Paral·lelament, es vol preservar la biodiversitat vitícola local recuperant i mantenint varietats i clons autòctons, així com conèixer en profunditat el comportament de la vinya i la interacció sol-fauna-flora en un entorn natural, seguint criteris agroecològics de preservació de la naturalesa. S'espera estudiar la resistència a malalties fúngiques i a la sequera del material vegetal i, en aquest sentit, s'avaluaran sistemes de millora de l'eficiència dels recursos hídrics disponibles mitjançant el disseny de les plantacions amb el mètode K-Line i el rec de suport enterrat. Amb tot, també s'avaluarà la qualitat ecològica dels diferents clons i varietats. La finca experimental de Mas Roger neix de la col·laboració de Vitec, l'Ajuntament de Cabassers i el Parc Natural de la Serra de Montsant i compta amb el suport de l'Aliança I4B per al desenvolupament de diferents programes de recerca. De l'Amo destaca que des de Vitec ja feia anys que buscaven terrenys per poder-hi experimentar i aquesta col·laboració amb l'Ajuntament de Cabassers els ha brindat l'oportunitat.
Ja feia anys que estàvem mirant de tenir una finca experimental on poder fer experimentació vitícola, sobretot aquí a la comarca del Priorat, que és on estem, per poder veure això, des de recuperació de varietats antigues, selecció clonal, veure com es comporten les diferents varietats d'aquí respecte al canvi climàtic, o sigui, tot un conjunt de coses que les volíem fer i que no teníem lloc, i poder estar o oferir-nos un espai a 30 anys vista, prorrogables, més d'un parc natural per fer tot aquest tipus d'experimentació, la veritat és que va ser un regal del cel i l'hem mirat d'aprofitar tant com hem pogut.
La Cambra de Comerç de Reus va fer entrega aquest dimecres dels Premis Cambra 2023, els quals van reconèixer diverses empreses i institucions prioratines o vinculades amb la comarca. És el cas de l'Escola d'Enologia Jaume Siurana de l'Institut Priorat, que ha estat distingida en la categoria de Competitivitat, Innovació, Digitalització i Sostenibilitat. En la categoria de Comerç Exterior i Emprenedoria ha rebut el premi el celler Willy Giner, mentre que en la d'Emprenedoria, Formació i Ocupabilitat s'ha distingit l'empresa falsetana Autocars Domènech. Així mateix, Ferran Huguet, actual director adjunt de la cooperativa Unió i que durant 35 anys ha ostentat el càrrec de director general, ha rebut el Premi d'Honor a la trajectòria professional pel seu treball incansable vers el reclam i reconeixement del món cooperatiu. Els Premis Cambra 2023 van estar presidits pel secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat, Albert Castellanos, i van comptar amb les intervencions del president de la Cambra de Comerç de Reus, Mario Basora, de la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, i de l'alcaldessa de l'Ajuntament de Reus, Sandra Guaita. En total, es van distingir 15 empreses del Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. El proper dimarts, 28 de novembre, arrenca el curs Coneixement de la Societat Catalana i el seu marc jurídic, també anomenat Mòdul C, que organitza el Consell Comarcal del Priorat. Aquesta formació està destinada a persones nouvingudes a la comarca que vulguin obtenir el certificat d'acollida, el qual els podrà donar accés a l'arrelament. El curs permet que l'alumnat participant obtingui eines i recursos per donar solució a situacions i problemes de la quotidianitat al nostre país, permetent així treballar la seva autonomia i fer-los competents en la capacitat de comprendre la realitat social en la que es viu. Així, alguns dels continguts que s'imparteixen estan relacionats amb el marc històric i geogràfic de Catalunya i del Priorat, el funcionament del sistema polític i administratiu, els drets i deures fonamentals, els tràmits d'estrangeria i els principals serveis i recursos públics. Al final del curs es lliura un certificat oficial que pot ser valorat en alguns tràmits d'estrangeria. Les inscripcions s'han de realitzar presencialment al Consell Comarcal del Priorat en horari d'atenció al públic o trucant al 977-83-01-19. Hi ha temps fins al proper dilluns 27 de novembre. Falset celebra aquest cap de setmana la tradicional Fira de Sant Andreu, en la que un any més hi tindran un especial protagonisme els vins rancis i dolços del Priorat, amb la segona edició de la Mostra de Rancis i Dolços de la Comarca. El regidor de Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Falset, Magí Batllevell, explica que a la comarca del Priorat sempre hi ha hagut una important cultura de vins, dolços i rancis.
Creiem que el Priorat és una zona amb molta història i amb molta cultura de vins rancis i dolços que durant els anys s'han anat perdent a poquet i tal, però que encara hi ha molts cellers i moltes famílies que segueixen mantenint aquesta tradició, no? I bueno, volem una miqueta potenciar el que serien aquest tipus de vins, val? Doncs per donar a conèixer el que es fa aquí al Priorat.
En el marc de la mostra s'ha organitzat un tast guiat de vins oxidatius i dolços del món i el Priorat, a càrrec del director de Vitec, Sergi Delamo, que ha guiat els assistents amb un viatge per conèixer els diferents estils i singularitats d'aquests vins. Un altre tas permetrà degustar vins dolços i rancis de cellers de la DO Montsant i la DO Q Priorat i conèixer tots els seus secrets de la mà dels elaboradors. Tot i això, com és tradició, la Fira de Sant Andreu de Falset comptarà durant tot el cap de setmana amb parades de productes artesanals a la plaça de la Quartera, parades diverses al carrer Josep Campàs i atraccions de fira a l'Euterpe.
La Fira de Sant Andreu és la Fira de Sant Andreu, la de sempre. La que sempre hem tingut la Fira a l'Euterpe, les parades d'artesania i de producte local aquí a la Quartera, que realment enguany estem molt contents perquè la gent del Priorat està participant molt i tenim molts productors d'aquí del Priorat i això realment ens agrada molt perquè és realment el que volem que sigui la Fira de Sant Andreu, no? Ensenyar una miqueta què és el que fem aquí a la zona. I com antigament era el mercat d'hivern, no? O sigui, la gent venia a la Fira de Sant Andreu a agafar totes les vivandes i tot el menjar i tot el que necessitàvem per passar l'hivern aquí al Priorat. O sigui que al final l'ideal seria això, no?
A banda d'això, però, Falset serà durant aquests dies un bullici d'activitats, moltes d'elles organitzades per les entitats del municipi. Batlle Vell destacava que sense la seva implicació moltes coses no serien possibles.
Com tots sabem, Falset és un poble viu, és un poble molt actiu i gràcies a les entitats que són un pal de paller amb tot això. Sabeu que en Falset sortim d'un sarau que ja ens en posem en un altre. No? Sense totes aquestes entitats realment no podríem fer tot el que s'està fent. Després s'han fet una sèrie d'events tan culturals com artístics, saps? Que omplen tota la fira, tant la plaça de la Neus Català, per exemple, estarà tot el cap de setmana ple entre diverses entitats, el castell, al final, gràcies a ells tenim tot un cap de setmana a rebossar.
Així doncs, sense anar més lluny, la Casa de la Festa acull dues exposicions. D'una banda, Madones i paisatges interiors, organitzada per Terra d'Art i que mostrarà les obres de Rosa Maria Siurana i Montserrat Picas. De l'altra, Cultura oral dels paisatges agraris a la regió Pirineus-Mediterrània, organitzada per l'associació La Carinyena i que presenta diferents oficis tradicionals i la seva relació amb el paisatge al qual estan vinculats. Durant tot el dia d'avui, a la placeta Neus Català, se celebrarà el Festival Mercat d'Art, organitzat per l'associació Terra d'Art i el Festival Terrer. A les 11, a la biblioteca, ha tingut lloc la xerrada Art de la Pedra Seca, amb Albert Gavalt, i també avui es realitzen visites guiades a l'Església Parroquial de Santa Maria. Aquest migdia es projecta a l'Ajuntament el reportatge Volem el riu Siurana viu, organitzat per Òmnium Priorat, i es fa un vídeo vermut a la plaça de la Quartera organitzat pel Consell de Joventut, en el qual es presenta el vídeo reivindicatiu dels joves pagesos del Priorat. Demà diumenge, de les 11 a la 1 i a la placeta Neus Català, l'associació sociocultural La Carinyena ha preparat l'activitat 3T, tallers, tradició i territori, i la presentació del projecte Artesania 360 graus, oficis artesanals i joves, una oportunitat de futur, que tindrà lloc a la Casa de la Festa a 1:15. Amb el novembre, el cinema i el vi mariden al Priorat. I és que la nostra comarca acull aquesta setmana una nova edició del MOST, el Festival Internacional de Cinema del Vi. Des de dimecres i fins demà diumenge es poden veure algunes pel·lícules relacionades amb el món del vi a diversos municipis del Priorat. Un any més, des de Ràdio Falset, hem entrevistat el director del festival, el Xavi Fornos, amb qui repassem la cartellera d'aquesta setmana i també les principals novetats d'aquesta edició del MOST al Priorat. Passem a escoltar aquesta entrevista que va ser enregistrada el passat dijous. Bon dia, Xavi.
Hola, molt bon dia.
A 7a edició del MOST al Priorat, ja.
Doncs sí, contents de ser-hi, ens sentim com a casa, sempre 2 setmanes després, més o menys, que s'hagi celebrat el MOST al Penedès, i és, sempre és un motiu d'alegria per l'equip del festival de venir a celebrar de nou el festival en Terres Prioratines, sí.
Enguany hi participen 6 municipis al MOST, és a dir, són seus, acullen les projeccions de les pel·lícules. Tots són repetidors, és a dir, l'interès d'aquests municipis almenys pel festival és evident.
Sí, jo crec que ha quallat la fórmula de maridar cinema i vi en els municipis del Priorat i estem molt contents que els ajuntaments, diguéssim, hagin, bueno, d'alguna manera, fet seva aquestes sessions de cinema del vi un cop a l'any, al mes de novembre i per tot el Priorat. La fórmula era clara, s'havia de descentralitzar des d'un principi el festival perquè tothom, el màxim nombre de població del territori prioratí, pogués gaudir del cinema del vi i, per tant, portar cinema allà on potser no n'hi ha massa i que, per tant, també és un motiu més de, bueno, de celebració i d'anar a veure cinema i de conèixer noves realitats del món del vi, sí.
I creieu que és possible arribar a més municipis? Hi ha hagut anys que hi han participat més.
Sí, segurament. De fet, aquest any estàvem emparaulats amb diferents municipis, però jo crec que l'any que ve encara se n'afegiran més. Aquest any hi ha una novetat, que és Porrera, que habitualment no formava part d'aquesta ruta de cinema del vi que fem cada mes de novembre aquí al Priorat, i estem contents d'acollir l'últim dels actes d'aquest cap de setmana, que és una pel·lícula, projectem la pel·lícula, diguéssim, que va ser guanyadora del premi del jurat de l'any 2022, Vigneron, una pel·lícula que parla sobre viticultores de biodinàmica, no? Per tant, contents de que aquests municipis hi siguin i contents de poder continuar parlant amb d'altres municipis que estan mirant la manera de poder acollir també aquest festival a casa seva.
Ara ho deies, no? Lo most no seria possible sense la implicació d'aquests municipis, també de la Déu Montsant. Hi trobeu a faltar la participació d'algú?
I trobem a faltar la participació. Sempre creiem que el festival és un festival que vol sumar i que no exclou a ningú, i per tant sempre ens hem proposat, doncs, perquè hi vingui o hi sigui, no se sentin còmodes els màxims d'organismes o administracions del món del vi possibles. La prova és que les sessions del Penedès estan com acompanyades per cellers que són de tot arreu i que sense cap mena de problema, de qualsevol denominació d'origen, i per tant, venint aquí al Priorat i tenint en compte que la Déu Montsant és qui fa, no?, una mica l'aposta forta per aquest festival, ens agradaria molt també que s'hi sumés, doncs, l'altra part vínica del territori, com és la DOQ. Seguim parlant-hi, hi ha una relació cordial, estreta, propera, i per tant nosaltres seguim insistint en intentar convèncer que l'altra denominació d'origen, en aquest cas qualificada del Priorat, doncs també s'hi sumi, que segurament que ens sortirien beneficiats tothom, no?
Val, si ens fixem en la cartellera, l'OMOSC va arrencar el dimecres a Falset amb Les històries del vi, i passarà pel Marroig, els Guiamets, Cornudella, també a Bellmunt. Què hi podrem veure?
Doncs hi podem veure... Podem fer un viatge arreu del món, per allà on la vinya i el vi són tradició, i per tant és una molt bona oportunitat per viatjar des de la butaca de cinema i veure a través de la pantalla realitats tan diverses com poden ser la pel·lícula que s'emetrà, o que es projecta avui dijous al Marroig, Vinyos com a història, Vinyo de talla, un documental molt bonic de Cristina Ferreira que ens parla d'una realitat d'un vi tradicional d'una zona poc coneguda de Portugal. Coneixem la zona de Porto, sobretot de Portugal, però l'Alentejo potser és una part més desconeguda des del punt de vista de vitivinícola, i aquesta és una oportunitat per descobrir una terra de vins amb història, una terra de vins amb una tradició molt profunda, en què utilitzen grans gerres de ceràmica per col·locar-hi el vi i envellir-lo. Crec que és una molt bona oportunitat per viatjar avui ja al Mar Roig, però, per exemple, demà mateix també, divendres, a la tarda i els Guiamets, doncs podem veure una pel·lícula que es diu Crash, A Message in a Bottle, i ens parla una mica de la realitat de 4 o 5 viticultors, viticultores de la zona del Canadà, de la zona de prop de les Catarates del Niàgara, per tant molt allunyats d'on estem nosaltres actualment, i que ens fa difícil, doncs, imaginar que sí que hi ha vinyes i que sí que s'hi fa vi, però a més amb una consciència no només mediambiental sinó també social. Podem veure un mosaic de cultures que estan treballant la vinya, no només la cultura occidental blanca, que és la que tradicionalment ha estat vinculada amb la vinya i el vi actualment, sinó que també s'hi apareixen, doncs, en realitats d'altres cultures que de fet se sumen, diguéssim, a aquesta passió pel vi, com poden ser, doncs, cultures afroamericanes o cultures hindús, d'origen hindú, evidentment, ciutadans canadencs que decideixen en un moment determinat emprendre l'aventura del món del vi. Per tant, doble viatge al Canadà i també per les diferents cultures d'aquestes persones que expliquen els seus projectes. També podem estar parlant una mica més a prop de la realitat del vi a Catalunya, i aquí un dels plats forts d'aquest any és la contraetiqueta, El que es veu i el que es veu, en B baixa i en B alta, la novetat de la directora Clara Isamat, directora i sommelier, hi ha una persona que posa sobre la taula amb aquesta pel·lícula doncs, un debat que està ben present en la realitat del vida a casa nostra, és què fem amb aquells cellers que no s'adapten a les normatives de les denominacions d'origen i, per tant, què s'ha de fer per intentar incorporar o fer conviure de la millor manera pacíficament, diguéssim, totes les realitats del vi, tant aquelles que volen ser referides com a denominació d'origen concretes, com aquells que volen treballar de manera més alliberada i que, per tant, volen reivindicar-se i tenir els mateixos drets que els cellers que estan a dintre de les denominacions d'origen. Vull dir, un viatge, ja veieu, de més de llunyania, més proximitat, però que ens parla d'unes realitats molt properes, siguin del Canadà o siguin de, què sé, doncs de Portugal, ens parlen de realitats que podem comparar molt amb la nostra actualitat del vi a casa nostra. No?
Uh-huh. I sí, i un viatge també que ens porta a llocs que estan de plena actualitat, no? Com és la pel·lícula que es projectarà el diumenge a Bellmunt, que és la guanyadora del Premi del Jurat del Most d'enguany i que ens porta a conèixer pagesos i viticultors d'Ucraïna.
Sí, Wanted Land és la pel·lícula guanyadora, com bé dius, d'aquesta edició 2023. Roman Sajak és un periodista, a la vegada realitzador i, a més, apassionat en el món del vi, que va començar un projecte de documental intentant posar en valor la vinya d'Ucraïna i el vi d'Ucraïna, per tots segurament molt desconeguda, i que enmig de projecte doncs, va esclatar la guerra i Rússia va decidir envair el país. No? I aquí, en comptes d'aturar el projecte, en Roman el que va decidir és canviar el rumb i l'objectiu d'aquest projecte i orientar-lo a intentar explicar com era la convivència, la resistència, diria més, del camp ucraïnès i de la vinya ucraïnesa davant d'aquest conflicte bèl·lic, no? Com podien conviure la guerra amb la producció de vi i el conreu de vinya. No? Per tant, és un documental punyent, un testimoni cru, diguéssim, d'una realitat que encara està avui en dia vigent, tot i que potser les notícies han canviat el focus d'atenció, però cal reivindicar doncs, que hi ha un poble que continua oprimit, que continua envaït i continua injustament doncs, bombardejat, diguéssim, no? I aquest és un molt bon documental que ens aporta actualitat, que és el que expliquem sempre, el Festival Most parla del vi, però a partir del vi parla d'universals, com pot ser això, no? El conflicte i no? Aquestes qüestions que ens preocupen tant a la societat contemporània. No?
Mm-hmm. Però el plat fort tindrà lloc dissabte a la tarda a l'Artesana Falset, on s'entregarà el Premi Honorífic del Most 2023 i també es, bueno, s'homenatjarà, no, al país convidat, que en aquesta edició és Itàlia.
Sí, és aquesta característica que ens agrada tant de lluir al festival és que convidem una regió de vins determinada, aquesta vegada convidem un país sencer, de la mà de Slow Wine, és a dir, la branca de vins de Slow Food, i jo crec que de manera molt encertada hem proposat, diguéssim, lliurar el Premi Honorífic aquest any de la trajectòria vitivinícola aquí al Priorat. Per primera vegada es lliura un premi honorífic aquí al Priorat, habitualment es feien en les edicions del Penedès, i a més una persona molt significada a nivell italià, però sobretot a nivell internacional, com és la viticultora i elaboradora Elisabetta Foradori, una persona importantíssima en l'àmbit de la viticultura o en la biodinàmica aplicada a la viticultura i a l'agricultura en general, i per tant ens vindrà ella a poder explicar-nos d'on ve. Ella ve de la zona del Trentino Alto Adige, és a dir, els Alps Dolomítics, és una zona doncs molt, molt bonica també de poder veure i descobrir, i la descobrirem, diguéssim, també amb els seus vins, no? amb un tast que també el divendres, diguéssim, celebrarem juntament amb ella i l'escoltarem parlant del seu projecte de vi. Per tant, estem molt contents de poder donar-li aquest premi a aquesta personalitat del vi i internacional, i fer-ho aquí al Priorat és per ella a més un honor, perquè sabem que coneix bastanta gent del món vitivinícola de la zona i que per tant estarà una mica com a casa, i esperem que així sigui, no?
Mm-hmm. Sí, i a més dissabte, no, també se projecta una pel·lícula italiana també.
Exacte, Rupi del Vino és una pel·lícula l'any 2009, no està a competició aquest any, però han cregut que és la que millor identifica aquest moment, diguéssim, no? de premi, diguéssim, diguéssim, a una personalitat com Elisabetta Forador i acompanyats del moviment Slow, no? Rupi del Vino és un documental d'Hermano Olmi. Hermano Olmi, per qui no el conegui, doncs va guanyar una palma d'or a Cannes amb L'Árbol de los Zuecos fa molt de temps, però vull dir que és un autor, diguéssim, una llarguíssima trajectòria cinematogràfica, molt especialitzat en els documentals, i aquest és un documental que ens fa viatjar a través d'una vall molt propera d'on viu i on té la gent de l'Elisabetta Fordori, que és a la Val Telina, i Rupi del Vino vol dir penya-segats del vi, d'alguna manera, no? Veureu les imatges, qui vingueu el dissabte a les 7 de la tarda a l'Artesana, unes imatges impactants, autèntics murs de pedra seca amb vinyes colgades, amb unes alçades espectaculars. Per tant, com l'home, una mica el documental va, com l'home construeix un paisatge a través d'aquesta tradició vitivinícola, i d'una manera molt estètica, amb una manera molt intel·lectual, van apareixent tant músiques antigues, o sigui, insisteix molt en aquesta continuïtat de la tradició des d'època mitjaval i fins a l'actualitat, d'aquesta manera de fer, petita, lenta, però curosa amb el medi ambient, respectuosa amb el medi ambient, i per tant, d'alguna manera és una defensa, un patrimoni que d'alguna manera reivindica que no s'ha de perdre. És un moment que de canvi important, jo crec que cal mantenir determinades tradicions que estan conservant uns tresors, diguéssim, paisatgístics i humans, diguéssim, del valor d'aquesta Val Telina, no?
Mm-hmm. I també, com fem cada any, no? el divendres hi ha una matinal que es fa també a l'Artesana, que es fa una mica pels estudiants de l'Escola d'Enologia.
Doncs sí, molt contents de tornar a aquesta tradició, diguéssim, el divendres al matí doncs ens vindran els alumnes de l'Escola d'Enologia i Viticultura Jaume Ciurana a veure una pel·lícula que creiem que pot ser del seu interès, i és una pel·lícula que d'alguna manera és un homenatge a una de les personalitats del món del vi, en aquest cas de la sommelleria mundial. Gerard Basset és un sommelier francès, mort de manera prematura fa aproximadament 2 anys. Aquí se li fa un llibre, després se li fa una pel·lícula d'homenatge, un documental d'homenatge, no tant per homenatjar les seves fites aconseguides en aquesta trajectòria extraordinària professional, ho va aconseguir tot, tots els premis possibles els va arribar a guanyar, però més enllà d'això el documental parla de la vessant humana d'aquest personatge. És una persona molt ben acollida per tothom, amb una empatia i un carisma doncs importantíssim que el va fer posar, diguéssim, a dalt de tot, diguéssim, més enllà dels premis, sinó per la seva humanitat, per la seva proximitat, per la seva facilitat de paraula, un mestre en l'oratòria, un mestre en explicar vins i un mestre en aproximar-se o en aproximar el vi als clients dels restaurants on va treballar, no?
Bé, doncs, com podem veure, tenim una cartellera ben variada que, a més, ens permet viatjar arreu del món, com abans deies, i conèixer la viticultura que es practica en diverses zones del planeta.
Doncs sí, aquesta és una oportunitat. Sempre diem que el Most és una finestra oberta al món de la vinya i el vi, d'una manera literal, a través de la pantalla podem viatjar arreu del món, sí.
Xavi, moltes gràcies, com sempre, per passar per Ràdio Falset cada any, i quan l'Homos desembarca al Priorat. Que vagi molt bé aquests dies de festival.
Un plaer, i sou tots convidats.
Tot seguit, els esports. Els esports. Nova derrota del Falset Esportiu, que va caure per 3-2 en la seva visita al camp del Riudoms. Els falsetans van encaixar un gol ben aviat, al minut 3, tot i que al 44 aconseguia l'empat gràcies a Jaume Montalvo. Just a l'inici de la segona meitat, el Riudoms es posava 3-1 al marcador, i no va ser fins als instants finals del maig que Martí Abella va fer el segon per al Falset. Així doncs, l'equip de la capital del Priorat cau fins a la 6a posició a la classificació amb 16 punts. Avui, a 4:45, el Falset rebrà el Salou al Nou Domènec Aragonès. També va perdre el Porrera, que va caure per la mínima al camp de l'Hospitalet de l'Infant per culpa d'un gol de pròpia porteria dels prioratins. Així doncs, el Porrera no suma aquesta setmana, malgrat que es manté 12è a la classificació amb 8 punts. En la jornada d'aquest cap de setmana, els porrerans se la juguen contra un rival directe a la part baixa de la taula, el Montbrió. El maig serà aquesta tarda a 4:45 al camp de futbol municipal de Porrera. I golejada d'escàndol la que van protagonitzar els juvenils del Falset Esportiu. els nois de la capital del Priorat van endosar un humiliant 30-0 a la Unió Astorga. D'aquesta manera, els juvenils escalen fins a la segona posició de la classificació amb 15 punts. Després de la golejada, la diferència entre gols a favor i en contra dels falsetans és de 55-9. En futbol sala, el Capçanes va perdre per 9-5 a la pista del Cipte Alcanar, malgrat que durant bona part de la primera meitat anaven per davant el marcador. La segona part, però, es va fer molt llarga per als capçanencs, que van acabar perdent el maig. Així doncs, el Capçanes continua sense conèixer la victòria i es cué amb tan sols un punt, igual que el Tivissa, el rival d'aquest cap de setmana. El partit es disputarà avui a 6:15 al pavelló municipal de Falset. Qui sí que va guanyar va ser el Priorat Nord, que es va imposar per 7-3 a l'Inter La Selva. Els de Cornudella no van tenir rival i a 10 minuts pel final del partit guanyaven per 4-0. Tot i la tímida reacció del rival en els últims minuts, els del nord de la comarca no es van arronsar i es van endur els 3 punts. Amb aquest resultat, doncs, el Priorat Nord escala fins la cinquena posició amb 9. En la propera jornada, els cornudellencs visiten la pista del Montblanc, demà diumenge a 8:15. Cara i creu també per als equips de segona catalana. La cara va ser el Marroig, que es va imposar per 5-7 a la pista del Riba-Roja. Pels marroixans van marcar Bernat Fernández, que va fer un hat-trick, Àlex Cabré, Daniel Munté, Xavier Carrascosa i Daniel Caballero. Els Guiamets, en canvi, va ser la creu. Els prioratins van caure per 8-4 a Riudecols en un mal partit. D'aquesta manera, la classificació del grup 13 de la segona catalana té com a líder el Marroig, que està empatat a 12 punts amb el Botarell, mentre que els Guiamets és 6è amb 7. En la jornada d'aquest cap de setmana, el Marroig rep aquesta tarda a les 6 al Riudecanyes, mentre que els Guiamets descansa. Finalment, en futbol sala femení, nova victòria del Capçanes, que es va imposar per 2-3 a la pista del Golmés. En un partit molt igualat, les capçanenques van aconseguir endur-se els 3 punts gràcies als gols de Liana Pritchard i Sara Caballero. Així doncs, les capçanenques mantenen la segona posició a la classificació amb 12 de 15 punts possibles. Aquesta tarda, a 5:15, les noies juguen contra l'Almacelles al pavelló de Falset. El partit entre el Vila-rodona i l'Alforja Priorat Nord es va ajornar. Així doncs, les noies del nord del Baix Camp i el Priorat són sisenes amb 6 punts. Aquest cap de setmana, les noies s'enfrontaran a l'Huracans Transpaís. El partit es disputarà avui a les 5 al pavelló municipal de Cornudella. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana que s'ha caracteritzat per l'entrada de vent del nord, amb algunes pertorbacions, podríem dir, seques, sense pràcticament transcendència en quant a pluges, però sí doncs, que aquesta entrada de vents del nord ens ha portat unes temperatures ja més d'acord amb l'hivern, amb el que s'han registrat i algunes glaçades aquí a la nostra comarca, i la situació per aquest cap de setmana és que tindrem una situació d'estabilitat, continuaran entrant aquests vents de component nord, això mantindrà les temperatures, doncs, algo baixes, hi haurà una lleugera pujada avui dissabte, però demà el diumenge, cap a la tarda, ja torna a arribar més aire fred i per tant tornarà una baixada. En els propers dies de la setmana vinent no s'esperen grans canvis en aquesta situació i de moment les pertorbacions que es puguin portar pluges, estan molt lluny i no sabem encara si podran arribar o arribaran aquí a les nostres latituds. Ambient doncs d'hivern, sense altres alteracions i amb algunes glaçades també, tornaran a passar aquest principi de setmana i ja veurem doncs com evoluciona la possibilitat de pluges la setmana vinent. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1694, un temporal de mar a Cartagena provocava onades que entraven a la ciutat, van causar molts mals i van enfonsar algunes barques del port.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Us ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la vostra atenció. Que vagi molt bé.